notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Joan Martín. Activada a Catalunya un episodi d'onada de calor que deixarà temperatures molt elevades durant tota la setmana. Les comarques de l'interior del país seran les més afectades amb termòmetres que es poden enfilar per damunt dels 40 graus. El punt àlgid de calor és previst a partir de dijous, quan s'estendrà a més punts del territori. N'ha parlat d'aquest fenomen a la xarxa de comunicació local el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, en Santi Segalà.
Estem davant d'una onada de calor que pot ser de les de primera categoria, això de ben segur, tant per la seva durada com també per la seva intensitat. L'origen està en una depressió que està situada a la zona de l'Atlàntic, a l'oest de la península Ibèrica, i que el que fa portar-nos una massa d'aire molt càlida del nord d'Àfrica i fins i tot arribarà cap a zones europees.
Tot plegat manté, òbviament, un elevat risc d'incendis forestals. En les últimes hores, els bombers han hagut d'intervenir en més d'un centenar de focs. Ara anem fins a Badalona, perquè és la ciutat més cara pel que fa a allotjaments turístics de la província de Barcelona. Aquesta dada es desprèn d'un estudi que ha elaborat el motor de recerca de lloguers vacacionals, Olidu, i és que, segons aquest estudi, en temporada alta, una habitació a Badalona té un preu de mitjana de 255 euros, situant-se per sobre de Barcelona amb 221 euros a l'habitació. Ràdio Ciutat de Badalona, la Tuti Garcia.
Bona tarda. Des de Olidu han estudiat els preus dels lloguers vacacionals que ofereixen els seus usuaris de la província de Barcelona per poder realitzar una comparativa d'on se situa la província i Badalona dins el marc nacional. Amb aquestes dades han arribat a la conclusió que Badalona ofereix el preu més car del barcelonès en temporada alta. Ho ha explicat el portaveu de Holidoo, Ignacio Marín.
La província de Barcelona és la més cara de totes les províncies mediterrànies que se encuentran dentro de la península. O sea, estaría por detrás de Baleares, que sería la provincia más cara a nivel nacional, teniendo en cuenta también las islas. Y luego Badalona, dentro de Barcelona, es el municipio más caro.
Per darrere de Badalona i Barcelona, en aquest estudi trobem Castelldefels amb 198 euros l'habitació, l'Hospitalet amb 172 o Mataró amb 151 euros. Segons Holidoo, han filtrat dels preus que tenen a la seva base de dades els valors extrems, és a dir, aquells que no es corresponen amb la tendència que segueix el municipi per minimitzar el marge d'error.
Gràcies, Tuti. L'Ajuntament de Tremp ha organitzat aquest mes de juny un nou curs d'inserció laboral. Es tracta d'una formació en l'àmbit de l'empresa industrial. Aquest és el segon curs del programa i dona continuïtat a l'anterior sobre habilitats comunicatives. Ràdio Tremp, Anna Solana, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu general d'aquestes propostes formatives és millorar la recerca de feina dels seus usuaris. D'aquesta manera s'intenta oferir als participants eines que contribueixen a millorar les seves capacitats, com per exemple en el cas del curs anterior, i coneixements en diferents àmbits, com per exemple el cas d'aquest curs en què es treballaran diferents aspectes de la neteja en oficines, naus industrials, escoles o centres públics, per exemple. El conductor de les sessions ha estat l'expert Valentí Casas. El curs ha tingut una durada de 20 hores i ha comptat amb 15 participants que han après sobre maquinària i eines de neteja, classificació d'espais, gestió d'un equip i repartiment de tasques.
Gràcies, Anna, des de Ràdio Tremp. I amb aquesta informació, nosaltres que posem el punt i final en aquest butlletí de les 4, poden seguir informats a través de la seva emissora local. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Tindrem temps aquesta setmana per parlar de calor i de mesures contra la calor. Tindrem temps perquè, de fet, tot això no arriba fins dijous. A partir d'avui comencen a pujar les temperatures, però en principi no seran excepcionalment altes ni avui ni el dia de demà. Per tant, tranquil·litat, i sobretot la franja de la costa, que és a la franja a la que ens dirigim, aquells que esteu vivint a tocar del mar, a poblacions costaneres, tranquil·litat perquè el mar tot ho atempera. En principi hauria de ser així. que farà calor, és evident. Com tots els mesos de juny, com tots els mesos de juliol, la canícula sol ser el mes de juliol. Per tant, tranquil·litat en aquest sentit i calma. Els de l'interior sí que tindran una mica més cardat, perquè allà sí que arribaran temperatures que seran de 40 a 42 graus i allà la cosa sí que serà més fotuda. Però, en tot cas, els que estigueu a la franja costanera, calma, tranquil·litat i a suportar les nits de calor, d'altra banda, com fem cada any quan arriben aquestes èpoques de l'any. Altra cosa és el tema dels incendis, que això ja ens preocupa una mica més, i és que aquesta setmana es poden donar aquesta situació tan desagradable del 30-30-30. 30 graus de temperatura, 30% d'humitat, 30 km per hora de l'aire. És el triumvirat fantàstic perquè es produeixin els incendis. I diuen que aquestes condicions no es donaven a Catalunya des de l'any 1994, malaurat any, el 1994, en el qual es van cremar més de 70.000 hectàrees de bosc, amb diferents incendis, dels més importants que es recorden. Per tant, aquí sí que ho tenim una mica més fotut. Hem tingut un ensurt a Lloret fa un parell d'hores, els bombers ja l'han estabilitzat, però a la que hi ha una mica de fum, a la que hi ha una mica d'intuïció de que pot haver foc, ràpidament hi van un munt de dotacions terrestres i totes les aèries que es poden disposar per mirar de sufocar-lo, i és que la cosa no està per anar fent el burro. Com tampoc està per anar fent el burro el país després de la diada de Sant Joan. Quina imatge més vergonyosa, la de les platges en general del país, hores després de la revetlla de Sant Joan. És una imatge que ens hauríem de clavar i de borrar el cap, perdó, de gravar el cap, no de borrar, de gravar el cap i de tenir-la ben present a la propera revetlla de Sant Joan. És vergonyós que siguem tan marranos que deixem les platges com les deixem. I aquí sí que no posaria cap crítica a l'administració, que fa mans i mànigues per netejar-ho. Però no pot ser que convertim la nit de Sant Joan en una nit de tot s'hi val, en una nit de anem a deixar els petards, i no només els petards, sinó els papers, els cartrons, les ampolles de cava, les ampolles de vi, les de cervesa, les jaunes, tot allà mateix tirat, perquè com que és Sant Joan, doncs tot s'hi val. No pot ser que siguem ecologistes i estiguem conscienciats i siguem solidaris amb el medi ambient 364 dies i una nit ens tornem bojos. O ho som o no ho som, o ho estem o no ho estem. I si ho estem sempre. I si no ho som, no ho som mai. I escolta'm, no passa res. No, miri, jo és que no sóc ecologista, a mi m'agrada més contaminar i tal. Doncs miri, doncs, ja veurem què fem amb vostè, però té tot el dret a poder pensar d'aquesta manera. Aquesta és la llibertat de cada persona. El que no pot ser és tenir aquesta doble moral. De, no, jo és que estic superconscienciat i tal, i no sé què, i després arriba la nit a Sant Joan i la merda la deixem de qualsevol manera, a qualsevol lloc, deixada de qualsevol forma. I, per cert, per acabar, vull que fa una mica de marinada, els ajuntaments també s'haurien de mirar les bosses de brossa que posen a les papereres de les platges, perquè amb aquesta mica d'airet, les bosses de brossa, sobretot quan són buides, s'aixequen de les papereres, i si a dintre hi ha pes no passa res, però com a dintre no hi hagi pes, tot el que hi ha dins, o alguna hi ha una buida, o alguna bossa de patates, al final acaba voleiant per la platja. Què vull dir? Que al final posem papereres perquè no recullin res. No sé si posar una mica de sorra, perquè no volegui la sorra, la bossa, o trobar una solució. Però seria bo que s'ho fessin mirar en general els ajuntaments que tenen papereres a la platja i que tenen l'hàbit de posar bosses de brossa, bosses de plàstic, per recollir la brossa. Així comencem el programa d'avui. Estarem amb vosaltres fins a 7 en punt de la tarda. D'aquestes qüestions, d'algunes d'aquestes qüestions que us he parlat ara, en parlarem al llarg de les properes 3 hores. Salutacions de l'equip que fa possible aquest programa, que som en David Valverde, en Joan Bosch i en Juanjo López, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, l'Abel Font, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins a 7. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
En previsió d'aquesta arribada d'aquest aire africà, que, per cert, ja ha deixat anar pols a tutiplè i, de fet, hi ha una alerta per contaminació a l'àrea metropolitana de Barcelona, veiem quina és la previsió per les properes hores. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, benvingut.
Bona tarda. Avui comença un episodi d'onada de calor que es perllongarà com a mínim fins a diumenge i la temperatura pujarà cada dia un parell de graus fins a divendres, quan arribarà al seu màxim. A hores d'ara, la temperatura volta entre 26 i 31 graus al litoral, entre 33 i 38 graus a Ponent i al sector occidental del Pirineu i del Prepirineu, i entre 31 i 36 graus a la resta de Catalunya. A partir de dijous es podran superar els 40 graus a molts punts de l'interior, mentre que a la costa la temperatura serà més baixa a causa de la marinada. Malgrat tot, podrà voltar als 35 graus i, a més, hi haurà xafogó. A banda, la massa d'aire procedent del nord d'Àfrica, que fa pujar de valent la temperatura, va acompanyada de pols en suspensió que causarà calitja produint una lleu opacitat de l'aire. Tot plegat amb cel serè o poc ennuvolat en general per núvols alts, i el vent bufarà de component est avui i demà fluix o moderat amb algun cop fort a la costa central. Això farà que hi hagi maror a la costa amb lleugera mar de fons de l'est. Seran dies òptims per gaudir de la mar i la platja, però sempre seguint els consells i les recomanacions de Protecció Civil i amb molta cura l'onada de calor i les hores d'insolació. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi, i evidentment el millor que podeu fer fins les 6 en punt de la tarda, bé, fins que acabem, fins les 7, és estar a casa, amb ombra, amb penombra i escoltar la ràdio. Clar que sí, el far.
Connectem amb l'actualitat.
I no només l'atmosfera arriba caldejada, arriba calenta, sinó també la vida política. Bueno, hauria d'arribar caldejada i calenta i em sembla que finalment no serà així. La mesa del Parlament rebutja la iniciativa legislativa popular que proposava declarar la independència. Isabel González.
I ho ha fet amb els vots en contra de Ciutadans i el Partit Socialista i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Junts per Sí és l'únic partit que hi ha votat a favor. Es tracta d'una ILP presentada pel col·lectiu Unitat per la Independència el passat 13 de juny i que reclamava que el Parlament tornés a donar validesa a la declaració feta l'octubre del 2017, que Catalunya es constituís d'aquesta manera com a país independent i que s'obrissin negociacions amb l'Estat espanyol. Des del Partit Republicà justifiquen la seva abstenció dient que la ILP incompleix la normativa sobre ILPs aprovades pel Parlament, que restringeix l'àmbit d'actuació d'aquest tipus d'iniciatives. Concretament, aquesta llei del 2006 diu que poden subjecte de la iniciativa legislativa popular les matèries sobre les quals la Generalitat té reconeguda la seva competència i el Parlament pot legislar d'acord amb la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, llevat de les matèries que l'Estatut reserva a la iniciativa legislativa exclusiva dels diputats, als grups parlamentaris o al govern, dels pressupostos de la Generalitat i de les matèries tributàries del partit de Junts per Sí, Junts per Catalunya, en aquest cas, no hi estava gens d'acord amb aquesta afirmació d'Esquerra Republicana i deia que no era la primera vegada que s'havien votat ILPs d'aquest caire.
Tinc alguna pregunta a fer? És potser Esquerra Republicana la nova Convergència? És que la Puti i la Ramoneta han viatjat del carrer Còrsega al carrer Calàbria, és? Estan a Calàbria? No sé. Bé, i després tant costa aprovar una iniciativa legislativa popular? Crec que des de l'arribada de la democràcia s'han aprovat dues ILPs. Dues. Amb 40 anys. En tot cas, si algú té la resposta, que ens la faci arribar. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
I aquest matí s'ha suspès la recerca activa d'un banyista que hauria desaparegut a la platja de Torredembarra, Ivan Fernández.
Ja han passat 24 hores des de la seva desaparició, primera hora de la tarda d'ahir dilluns, dia de Sant Joan. Tot i les hores de recerca activa a la costa de Torredembarra, encara no se l'ha pogut localitzar. Un helicòpter i una embarcació de salvament marítim, així com una altra de la Guàrdia Civil, van encarregar-se de la recerca de l'home que hauria estat vist per última vegada entrant a l'aigua a la platja de la Paella, sense fer cas a la bandera vermella que prohibia banyar-se a causa de l'onatge provocat pel vent. Avui, com dèiem, s'ha decidit suspendre la seva recerca i a hores d'ara es creu que l'home hauria sortit de l'aigua pel seu propi peu i que, per tant, no hi hauria cap persona desapareguda. Les hores de recerca sense resultats fan pensar això a les autoritats i aquesta opció encara pren més força quan encara ningú ha presentat cap denúncia per la desaparició. Tot i això, l'embarcació de la policia local de Torredembarra continua amb un control per la zona costanera de la vila i, a més, els Mossos d'Esquadra han traslladat al municipi torrenc unes pràctiques de la unitat subaquàtica que s'havien de fer avui a la costa de Barcelona i que permetran també incrementar la presència policial per si finalment aparegués el banyista.
Llavors, una pregunta, llavors, per què el busquen?
Doncs el van començar a buscar durant la jornada d'ahir, però com que no hi havia resultats evidents de si finalment havia pogut sortir o no...
Qui va denunciar la seva pèrdua? Saps el que vull dir?
Sí, sí, es desconeix. Dir... La denúncia són els veïns propers a la zona de la platja qui el van veure per darrera vegada en aquesta platja. Es veu que aquesta persona era coneguda a la zona de Torredembarra.
Ja. Bé, doncs un cas curiós, no? Ningú ha denunciat la seva desaparició, però en canvi ens posem a buscar-lo, però com que ningú l'ha denunciat, ja no cal que el busquem, perquè no se'l busca... Si algú... De... Digues, perdona.
No, anava a dir, en tot cas, si l'home finalment ha sortit pel seu propi peu de l'aigua de Torredembarra, és curiós que no s'hagi donat compte, no?, del desplegament que s'ha activat també durant la jornada de Sant Joan.
Si hi ha algun home que es va banyar a la platja de Torredembarra l'altre dia i va sortir sense que ningú el veiés i és conegut a la zona on viu, que, sisplau, se'n vagi a la Guàrdia Civil i digui que està viu, perquè fins fa una estona el buscaven. Gràcies, Ivan, que vagi bé.
A tu, fins ara.
Fins ara. Un cas, evidentment, molt més dramàtic és el de l'home de 31 anys que va morir ofegat diumenge a la platja del Regaral, a Cambrils, després de caure del patí a pedals que estava utilitzant. Daniel.
Sí, segons ha informat Protecció Civil, els fets han passat cap a 3:15 de la tarda quan un testimoni des de la platja l'alerta per telèfon que la víctima s'estava ofegant i que l'estaven traient banyistes cap a la sorra. De fet, el SEM va practicar a l'home maniobres de reanimació cardiopulmonar, tot i que sense èxit. La platja del Regueral tenia vigilància en el moment de l'incident onejava la bandera de verda. De fet, els socorristes també van actuar en primera instància abans de l'arribada dels sanitaris. Hem conegut després que l'home mort era de nacionalitat anglesa.
I d'altra banda, la Costa Daurada vol consolidar el nombre de pernoctacions de l'any passat, que es va situar als 20.100.000, després del rècord de l'any 2017, que va ser de 20.600.000 pernoctacions.
A l'espera de veure com es comportaran les reserves d'última hora, el sector turístic ja preveu una temporada similar a l'anterior. De fet, ofertes de destinacions com Turquia, Tunísia i Egipte han frenat el creixement que es preveia a la Costa Daurada, però que s'intentarà compensar amb promocions per fer créixer els mercats rus, irlandès i també l'estatal, l'espanyol. El turisme francès, britànic, belga o alemany, en canvi, podrien tenir una lleugera davallada, segons dades del Patronat de Turisme de la Costa Daurada, que s'han donat a conèixer avui, amb l'inici de la temporada alta. Pel que fa a l'aeroport de Reus, referent al territori, es treballa en consolidar per tercer any consecutiu amb un trànsit per sobre del milió de passatgers.
I la producció de musclos de les badies del Delta de l'Ebre podria arribar enguany als 3 milions i mig de quilos. Judit Castells.
La campanya de musclos al Delta de l'Ebre està sent enguany molt bona per a sorpresa dels productors de mol·luscs que fa uns mesos patien pel retard en el creixement del musclo. El fet que el mes de juny s'hagi mantingut fins ara amb temperatures suaus ha ajudat a recuperar i engreixar el musclo i esperen arribar a una producció de 3 milions i mig de quilos entre les dues badies del Delta. El gerent de la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta, Gerardo Bonet, explica que enguany està sortint musclo de qualitat.
No ens ho esperàvem, però ha sigut una campanya que la qualificarien de molt bona. Molt bona perquè estava sortint un musclo de molta qualitat. Després també ens ha ajudat molt a estar a les temperatures no han sigut molt altes. Això significa que el musclo, de menys, quan l'aigua del mar està a menys de 26 graus, va continuar mitjant i es va continuant engreixant. No? I de moment la campanya és, diguem que, molt bona.
Un dels moments àlgids de la campanya de mol·luscs és la revetlla de Sant Joan, ja que coincideix amb el punt òptim per al consum dels musclos del Delta de l'Ebre. Se calcula que només en estos dies se consumeix el 10% de la producció de musclos del Delta.
I posem punt i final explicant que dijous es presenta el primer campionat del món de catamarans F18 a la Costa Brava. Un total de 120 embarcacions i 240 regatistes de 26 països convertiran la Costa Brava en l'epicentre de la vela lleugera durant 6 dies. Abel Font.
Bona tarda, Josep Maria. Les aigües de la Badia de Roses, o la Mar d'Empúries, com ens agrada definir-la, tornaran a ser aquesta setmana la seu de competicions d'àmbit mundial. En aquest cas es tracta del Campionat del Món Catamarà F18, una de les regates més importants del món en aquesta modalitat. Els F18 què són? Doncs, per entendre-ho, pel gran públic són catamarans de 18 peus, això és 5 metres i mig de llarg per 2,6 d'ample. Catamarans per a dos tripulants, amb un pes llest per navegar de 180 quilos. A la competició hi participaran un total de 120 embarcacions, Això és 240 regatistes provenents de 26 països diferents, tot convertint la Mar d'Empúries entre l'Escala i Sant Pere Pescador en epicentre de la vela lleugera. El campionat és organitzat entre el Club Vela La Ballena Alegre, el Club Nàutic L'Escala i la Real Federació Espanyola de Vela, amb col·laboració de la Federació Catalana de Vela i la Secretaria Nacional de la Classe Catamarà, ADECAT. Demà passat al migdia es fa la presentació del campionat i automàticament comença la competició, que durarà 6 dies fins dimarts de la setmana vinent. En les mateixes aigües que competiran aquests catamarans és on s'hi ha disputat proves del campionat del món de windsurf amb l'espectacularitat del foil, aquella última tecnologia aplicada a aquest esport.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
Terminologia marinera.
I molta atenció perquè avui, per ampliar la nostra terminologia marinera, en Daniel Rodríguez ens fa una proposta un punt diferent. Daniel.
Avui comencem les paraules exclusives fent una proposta d'organitzar l'arbre familiar. Àngel Martí, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Dani.
Anem a desxifrar, perquè és una autèntica cosa de desxifrar, com diu a la cala els membres familiars, diguem-ne, que ja no són ni fills ni filles, ni pares ni mares, ni iaios ni iaies. Anem una miqueta més amunt. Anem amb els, per començar, comencem amb els grans.
Sí.
Los besavis i besàvies a la cala no són besavis i besàvies.
No, són rabes iaios i rabes iaies.
Rabes iaios i rabes iaies, quan realment sí. El rebesavi és el pare de l'avi.
Sí.
No? Dic bé,
sí.
Correcte?
Sí, pare de l'avi.
I aquí no.
No, aquí és rabes iaios. El besavi tradicional de tot aquest...
Sí, és el rabes iaio.
Sí, és el rabes iaio. El rabes iaio... També tenim el rebesnet.
Que seria a la inversa, no?
És a la inversa, eh? Que això m'agradaria que algú pogués donar una explicació del per què això del rebesnet o rebes iaio, perquè sembla com si sigui a la inversa, no? T'està dient una cosa una mica estranya, però de fet és de l'única manera que ho diem aquí.
Per tant,
no ho diem d'altra.
Per quedar clar, el besavi, el pare de l'avi,
sí?
És el rebesiaio.
Rebesiaio.
Bueno, el mateix amb l'àvia, eh?
Sí.
La mare de l'avi... La mare de l'àvia és la rabesiaia.
Rabesiaia.
I el rabesnet seria, doncs, per tant, el...
El fill del net o de la neta.
Exacte.
Però també, això també mos passa amb els cosins, que també, també ho diem de manera diferent.
Anem aquí als cosins, perquè els cosins tenim els cosins germans i els cosins segons, per entendre'ns.
Sí.
No? Serien a partir de que, bueno, són diríem, dels que són cosins germans, doncs, els fills, no?
Sí.
La segona descendència. Però aquí no se'n diu cosí segon, sinó que es diu cosí prim.
Cosí prim, que en realitat seria cosí-cosí.
Sí,
perquè
no?
Cosí prim, ve de primo, seria cosí-cosí, no? Ho diem una mica, també una mica estrany, però és la forma de dir.
I això se sap d'on ve, Àngel?
No, en principi no. Són cosins-cosins, és a dir, jo l'aposta que faig és això, és a dir, ve de cosí-cosí. Mm. És el segon cosí, no? És a dir, no és cosí germà, sinó cosí segon, però com que és segon, doncs dues vegades cosí prim.
Un altre dia debatrem sobre quan en tots aquests parentescos, perquè els pobles petits més o menys tothom és família,
sí.
Quan ets cosí o quan ets tio oncle. Sí. Perquè també hi ha aquí un debat sobre al qui li dius cosí i a qui li dius oncle, en format de tio,
sí.
Perquè és com s'utilitza.
Sí, sí.
Anem a canviar. Anem a parlar del seginero, que és el saginer, que és aquest personatge mitològic, fictici, que doncs d'alguna forma s'utilitzava per a espantar la canalla, no? Per a espantar els menuts, els xiquets i xiquetes.
Eren una mica una vinca bèsties, eh? Eren una mica bèsties estos rabes iaios i rabes iaies que explicaven estos cuentos als crios. Mm. per a fer-los por, perquè el seginero era un personatge, bueno, era brutal.
Clar.
Era un tio que matava els crios i treia la grassa per a vendre'ls, sí. És a dir, lo seigí. O sigui, si tu analises la imatge, és fortíssim.
I això els hi deien als nens que no menjaven, no? Si no menges, te vindrà el seginero,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però, a més, a l'Ametlla de Mar, a la cala, hi ha una excepció més sobre el seginero, sí, que ja no té res a veure amb el menjar.
Que són les segineres. Que això està bastant en desús, ara aquí, aquí al poble, pues, bueno, arrel de TV3 i sobretot dels partits de futbol, que comencen a donar noms tècnics, i que si l'angonal, que si no sé què, i la gent, sobretot com que el futbol és una cosa que veu molta gent, doncs s'acostumen a dir-ho així, però aquí tota la vida jo he sentit amb uns iaios, i inclús amb un pare, que li fan mal, les seigineres.
Què seria?
I les seigineres és la... és que clar, ara m'he quedat seginera, ara no em surt la paraula.
Bueno, seria l'engonal, no?
Sí, l'engonal, és l'engonal.
El que junta cama i cos, per entendre'ns,
eh? Sí, 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 sí.
Seria esta...
Esta està bastant
perduda,
en desús, ja, entre la gent jove.
El que sí que no està perdut és aplaquet, que seria...
Aplaquet, aplaquet borrell.
Aplaquet i... Qui aquí pensarà d'això ve d'aplacar, de tirar-se d'algú? No, aplaquet vol dir marxar corrents d'un lloc, no? Per entendre?
Sí, sí, sí. La versió general d'aplacar és això, és tranquil·litzar-te quan estàs nerviós, és a dir, que relaxar-te, aplacar els ànims, no?, que diuen a molts de puestos. I així. I en canvi, aquí adopta un significat totalment diferent. És aplacar-se és arrencar a córrer, així de clar, és arrencar a córrer. Això és el significat que li donem més habitual. I a més s'acompanya moltes vegades, que tampoc ningú m'ha sabut explicar qui era este borrell, però que diuen, aplaca't borrell, que ningú s'ha pogut explicar qui era este borrell.
Algun borrell que va tindre que córrer per alguna cosa en concret, sí, i van dir, aplaca't borrell.
I jo suposo que ha de vindre de molt lluny este terme, perquè de borrells aquí a la Cala no n'hi ha massa, en tenien és el Perelló, i com que abans la Cala era del Perelló, doncs potser segurament devia ser algun borrell del Perelló encara.
Hauríem de descobrir. Nosaltres també mos aplaquem, que si no se mos acaba el temps. Àngel Martí, gràcies, fins a propera.
Gràcies a tu, Dani.
Doncs hem après molt, en tot cas seguirem aprenent la propera setmana. Així arribem gairebé dos quarts.
Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Tu per aterrar. Sense tu puc arribar fins a Saturn. Sé com anar-hi, ja hi he estat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Com dèiem, dos quarts i un minut ja de 5 de la tarda, som al Far, i recuperant un tema del qual us en parlàvem ara fa uns mesos. De fet, hi va haver l'naixement d'una plataforma que reclamava que es reconsiderés un ordre ministerial. Era l'ordre, o és, de fet, és l'ordre que obligava els propietaris d'embarcacions d'esbarjo de l'estat espanyol, fins i tot amb bandera d'un altre país, de la Unió Europea, a implementar unes mesures de seguretat molt per sobre de les que obliguen altres països d'Europa, molt per sobre de les que s'obligaven fins ara i molt per sobre del que el sentit comú i el raciocini aconsellen que s'hagin d'implementar. Sembla que aquí el que havia més era un interès de vendre determinats aparells, més que no pas realment vetllar per la seguretat dels navegants. Bé, aquesta ordre ministerial es va començar a al·legar i a posar en solfa, a queixar-se aproximadament al mes d'octubre del 2018, i l'altre dia ens arribaven bones notícies sobre aquesta ordre ministerial de la mà de Vicente Torres, que és portavoz de la plataforma de afectados per la ordre ministerial. Vicente, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, María.
Una orden ministerial que, ahora sí hay un pequeño recordatorio, pero para que todo el mundo lo entienda, estábamos hablando de unas medidas que se ponían muy por encima, medidas de seguridad muy por encima de lo que la lógica establecía como imprescindible, como necesario.
Bueno, la realidad de todo esto era simplemente que la gente que habíamos abanderado en países de la Unión Económica Europea, donde tienen unas normativas náuticas mucho más racionales y donde realmente no son sacacuartos como aquí en España, pues lo que querían era legislarnos como si fuéramos pabellones nacionales, pabellones españoles, ofreciendo simplemente unas medidas insuficientes en un cambio hacia la náutica de recreo. Por lo tanto, nos opusimos tanto la PAUN, que a día de hoy ya estamos inscritos como asociación, ya no somos plataforma, pero ya tenemos una base jurídica y legal. Y las noticias son pues que como orden ministerial pues no va a haber la luz. Esta temporada vamos a estar tranquilos tanto los abanderados nacionales como los extranjeros.
Sí.
Y si se ve la luz será a través de un real decreto, lo cual es incluso más complicado para ellos aprobarlo porque lo tienen que hacer en Consejo de Ministros. Uh-huh. Y la inestabilidad que hay ahora mismo en España pues está todo un poco complicado. Y nada, si lo vuelven a intentar pues volveremos a estar nosotros allí para pedir su retirada y para puntualizar en los puntos que creamos convenientes, que al fin y al cabo todo lo que estamos gestionando como asociación es para mejorar la náutica de recreo española.
No, si es que aquí al final hay varias realidades, ¿no? Una de ellas es que mucha gente ha tenido que irse a poner pabellones de otros sitios de Europa a la búsqueda de países donde las normas fueran un poco más lógicas, un poco más coherentes, ¿no? Porque aquí últimamente en el Estado español se están poniendo a legislar por el lado alto, para entendernos, ¿no? Y visto que esto se les iba de las manos, pues lo que procuraron fue precisamente esto que contabas, ¿no? Establecer normas desde el Estado que afectara a gente o a embarcaciones de fuera del Estado español, una cosa de lógica de todas.
Bueno, una cosa totalmente ilegal. El principal problema que tenemos aquí en España es que hay demasiados intereses por parte de las asociaciones o lobbies, yo no digo mercaderes, ¿no? Pero bueno, de los que venden los materiales para la seguridad, inspecciones técnicas, etcétera, etcétera, Y la realidad es que mucha gente se ha ido a abanderar a otros países, pues porque prima el sentido común, quiero decir. Que yo no me voy a ir a 30 millas de la costa sin mi chaleco salvavidas, mi ICE, mi radio baliza, mi balsa salvavidas, etcétera, etcétera. Entonces, no necesito a nadie que esté encima de mí legislándome, diciéndome lo que yo tengo que llevar. Aquí en España somos muy de esto, de para cualquier cosa pues nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que se está buscando es que se armonice o que se cambie la legislación náutica en España a algo que sea más de sentido común. Quiero decir, no hay cabida a que una persona que se compra un barco de pesca, que va a salir a pescar los fines de semana, le pare la Guardia Civil y lo tenga una hora y media, dos horas pidiéndole papeles en la embarcación. Cuando damos un paseo por Barcelona, por Valencia o por cualquier comunidad costera en España y podemos alquilar una motora de 8 metros con una potencia de un motor de 15 caballos sin ningún tipo de titulación.
Sí, señor. Sí, sí.
El peligro, realmente lo que puede poner en peligro a las personas son este tipo de alquileres, etcétera, que cada vez son más demandados y cada vez están más en auge, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, presentamos unas alegaciones el 23 de octubre del año 2018,
sí,
con la retirada del proyecto. El 8 del 11 del 2018 presentamos otras segundas alegaciones con una recogida de firmas a nivel nacional que hicieron todos los asociados. La respuesta por parte de los abanderados españoles, porque pensábamos que solamente iban a ser los extranjeros, ya que era a quien más nos tocaba, fue muy buena la acogida, porque ellos realmente lo que demandan es que se cambie la legislación náutica, que se cambie a algo que sea racional,
claro,
a que cada uno pueda poner en su embarcación las medidas de seguridad que crea conveniente sin tener que pagar dobles homologaciones, sin tener que pasar inspecciones de los chalecos salvavidas cuando es cambiar una botella, que eso debería de saber hacerlo cualquier marinero, cualquier persona que tenga una embarcación. Debería de tener unos conocimientos básicos. Por lo tanto, lo que se deberían de cambiar también es en las escuelas náuticas la forma de enseñanza que hay. Yo muchas veces ayudo a personas que se ponen en contacto conmigo para que les dé clases después de tener un capitán de yate o un patrón de yate, porque no saben ni subir una vela mayor.
Sí, señor. Sí, señor.
Entonces, es irrisorio pagar unas barbaridades que se pagan para sacarse una titulación cuando realmente no enseñan absolutamente nada. Entonces, lo que deberíamos es intentar cambiar todas estas cosas. Nosotros ya somos asociación, a partir de ahora somos un poquito socios, somos 30, 40 socios, estamos pagando todo de nuestro bolsillo, pero bueno, todo el que quiera asociarse se puede asociar a través de la pound.es y sí, pound.eu, y vamos a plantar batalla en dos aspectos. El próximo escrito que vamos a presentar va a ser, parece ser que han creado un área de trabajo para la náutica de recreo por parte del Ministerio de Fomento y Dirección General de la Marina Mercante. A día de hoy lo buscas por Ministerio de Fomento o Marina Mercante, no aparece nada. Pero bueno, vamos a presentar un escrito para poder sentarnos en esa mesa de trabajo, para ver cuáles son las posturas, quién hay ahí sentado,
¿sí?,
y para intentar beneficiar a los abanderados españoles, a los usuarios de la náutica de recreo españoles en todas estas cuestiones. Y luego, por otro lado, lo que vamos a intentar es pedir una petición a Marina Mercante, ya que prácticamente la mayoría de los miembros, si no es la mitad, de los asociados que tenemos en la asociación, somos abanderados extranjeros.
Claro.
Entonces vamos a hacer un escrito solicitando el abanderamiento en España, y con lo que ellos nos contesten de esos requisitos que nos van a imponer, pues iremos analizando punto por punto, y lo que haremos será, pues donde podamos demandar esos puntos y pleitearlos, pues los lucharemos pues para ir intentando mejorar lo que es la legislación nacional que tenemos. Pero eso sí, de la orden del 2003, no parchear sobre órdenes, que es lo que quieren hacer hoy en día.
Aquí hay una cuestión, a ver, yo no veo por qué no, pero es igual, no se trata de que esto sea como Estados Unidos, donde tú te compras un barco y solo tienes la obligación de tener el seguro a terceros por si haces daño a alguien, y a partir de aquí que cada uno se espabile, ¿no? Un poco las cosas van así, hay gente que piensa que sí, hay gente que piensa que no. No se trata de eso, pero tampoco se trata de esta sobreprotección o esta sobrenormativa que hay sobre las embarcaciones con bandera, con pabellón español. De pasar inspecciones, además de todas las esloras, es decir, desde superiores e inferiores a 10 metros. Pasar inspecciones, habilitar embarcaciones, poner balsas salvavidas para ir a determinadas distancias relativamente cortas. Quiero decir, es un escarnio, ¿no? Es excesivo en muchos de sus puntos.
Fíjate una cosa, pues, María.
¿Sí?
Yo, por ejemplo, me puedo desplazar una milla o dos millas en mi puerto base. Pero si yo necesito llevar una balsa de salvavidas simplemente porque me siento más seguro,
claro,
debería de poder llevarla sin tener que pasar unas homologaciones, sin tener que pasar una serie de cosas. O tener que despachar el barco a una distancia superior, teniendo que meter más material de seguridad, por el simple hecho de sentirme yo más seguro. O sea, quiero decir, cada uno debería haber unos mínimos, eso estamos de acuerdo, y debería de la gente cuando se echa a la mar debe de saber pues bueno, que el mar es un medio hostil, es un medio que nos produce muchísimas beneficios y muchísimas alegrías, pero que es algo pues como tirarse con el coche a la carretera, que hay que tener unas medidas de seguridad, pero sí unas mínimas, y que nosotros podamos incrementar todas esas medidas como queramos. Quiero decir, el que se compra un BMW último modelo con los últimos airbags, frenada, sí, sí, emergencia y tal, es igual, no le hacen pasar una serie de homologaciones o una distancia de millas, como pasa con los barcos, por ejemplo. Entonces, es algo irracional lo que tenemos en este país, que lleva ya muchísimos años, nadie le ha plantado cara y ya va siendo hora, porque realmente esto beneficia a las empresas de charter, a todo lo que son empresarios y cosas de estas, porque al final, que una persona normal y corriente, con un sueldo normal y corriente, no puede tener un barco.
No, imposible.
Se lo pone muy difícil para poder tener un barco. Entonces, ¿qué nos queda? Pues alquilar.
Sí, sí. Y además, fíjate, en 8 o 9 años, la única vez que he visto ideologías al margen, no me voy a poner en cuestiones políticas, pero la única vez que he visto a la Guardia Civil controlar barcos, al menos aquí en Cataluña, fue hace un año y medio, 2 años, y lo único que hacían era pedir, es decir, multar con 350 euros a quien no llevaba o llevaba demasiado pequeño el pabellón nacional. Hombre, mira que hay cosas que mirar, ¿eh? Y se pusieron en la entrada de un puerto y venga, todo el mundo que pasaba sin el pabellón o con el pabellón un poco roto, 350 euros de multa. Hay cosas que no se entienden. Hay prioridades que no son las que deberían, las que se están hombre, ejecutando.
Realmente yo ahí te voy a hacer un inciso. Tenemos un servicio marítimo de la Guardia Civil que es excelente, que brindan un trabajo fantástico. Si necesitas ayuda, siempre
sí,
están allí,
igual tanto.
Que están estado a mar. Mm. El problema es, pues lo de siempre, que la Guardia Civil al final es simplemente un cuerpo del Estado, que normalmente los que se ponen a pie de pantalán, ¿no?, o a pie de bocana del puerto, suele ser la Guardia Civil normal, los que van con los patrols, uh-huh. Y estos siempre tienen unos superiores, tienen a alguien por encima que son los que les obligan a recaudar, vamos a decirlo de esta forma. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad es que es un auténtico absurdo el porque llegue el pabellón más pequeño. Yo en Barcelona no tenía constancia de esto, en Galicia sí que tenía constancia de que había sucedido esto. De hecho, multaban a gente por no llevar el pabellón izado en días de fiesta, cuando ellos, los armadores, cuando están en el barco, lo que hacen es que quitan su pabellón, lo guardan dentro para que no se les estropee.
Sí, sí, además es que dura poco.
Y se encontraban con una multa. Entonces, claro, estamos llegando a un sistema, vamos a decirlo de esta manera, que cada capitán marítimo o cada capitanía marítima decide y pide unos requisitos, aunque haya una legislación, haya una base, cada uno te pide unas cosas, cada uno te marea de una manera. Cada uno tiene unos tiempos cuando uno solicita cualquier cosa, cada uno hace las cosas como les da la gana. Entonces eso es lo que se debería determinar. Todo debería estar centralizado con una norma racional, una norma lógica, una norma que facilitará a la náutica de recreo a todo el mundo. No solamente por tener medios económicos, sino la náutica de recreo es un sistema que debemos de apoyar, es un sistema que debemos de valorar, que genera riqueza, que genera turismo para todo. O sea, para los bares, para los puertos, para los comercios, para todo el mundo, y se le debe de dar un apoyo, y además de racionalizar también, y aprovecho esto pues por el tema del plástico, la sensibilización, etcétera, etcétera. Pues claro, ahora, por ejemplo, después de la noche de San Juan, te das cuenta de cómo han quedado las playas, del despotismo de la gente frente a las basuras, etcétera, sí, etcétera. Entonces, aquí no funciona algo. El mar lo estamos mirando de una manera que no es el lógico. Lo estamos mirando solamente para sacar dinero o para fiestas y cosas de esas, y no es así.
Vicente, estamos en contacto. En todo caso, se ha parado la orden ministerial a través de la plataforma paon.es. Podéis tener todo lo que tiene a ver con la ya asociación, no con la plataforma, sino con la ya asociación. Y en todo caso, estaremos atentos a que no haya, bueno, a cómo evoluciona esta cuestión de las normativas y la seguridad. Muchísimas gracias por habernos atendido, Vicente.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y cualquier novedad, yo os informo. Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima.
El destacat de la jornada.
I avui, és el dia de les gentes del mar. És a dir, és el dia de tota la gent que té que ver con el mar, que trabaja en el mar también desde tierra, ¿eh? Aquí pongo, por ejemplo, las xarxeiras en Cataluña, las redeiras en Galicia o las rederas en Andalucía, ¿no? También son gentes del mar, ¿eh? Aunque se embarquen relativamente poco. Hoy es el Día Internacional de las Gentes del Mar y por eso en Santander se están llevando a cabo, se acaba ya, una jornada en la que se ha intentado poner en común las expectativas y las experiencias de diferentes sectores relacionados con el mar. Y además se ha hecho una jornada de puertas abiertas a un barco, el Ramón Margalef, del Instituto Español de Oceanografía, que a partir de mañana tiene un encargo y tiene una tarea fundamental. Os lo contamos todo. Vaya, lo cuenta Sonia Castañeda, que es directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Sonia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por atendernos y felicidades también por la cuenta que le trae, ¿no? Usted también es gente del mar.
Bueno, yo creo que todos los que estamos interesados y que nos preocupamos y que vivimos del mar somos gente del mar, aunque no tengamos el mar cerca.
Sonia, estamos poniendo punto y final ya a las 4:30, se hacía el poco retraso que pueda haber, a unas jornadas donde ha habido sobre todo mucho diálogo y mucha puesta en común de vivencias, opiniones y estudios por parte de diferentes sectores, el de la administración, el de las entidades ecologistas, el de las entidades científicas sobre el mar y nuestra relación con él, ¿no?
Así es. Hoy, en esta cadena de actuaciones para celebrar el día, una de las jornadas ha sido más de 15 proyectos poniendo en común los resultados de actuaciones y de iniciativas que tienen que ver con investigar, por ejemplo, algunas especies, con el uso de nuevas tecnologías para conocer un poco el mar, con técnicas para ver cómo podemos compatibilizar, ¿no?, la conservación de las especies con actividades como, por ejemplo, la pesca. Y lo que tú dices es muy interesante porque somos todos actores muy diferentes, pero con ese interés común y que nos aproximamos al medio con distintas miradas, ¿no? Los científicos muy centrados en el dato y en el seguimiento, las ONGs muy centradas en la conservación, pero a la vez que esta sea compatible con la pesca. Un elemento común que tienen todos estos proyectos es que todos ellos representan una colaboración entre ciencia y conservación y la actividad pesquera.
Y ahí hay un nexo en común, yo creo que nos les une a todos, ¿no? Y es, por un lado, la preocupación en el que está el mar y los océanos y los mares en general, pero también el sentimiento de que todavía estamos a tiempo y que se debe hacer algo de manera inmediata para esta recuperación, ¿no? Yo creo que estos dos sentimientos, estas dos opiniones, los unen a todos, ¿no? Tanto a los pescadores como a los científicos, como a los ecologistas.
Claro, el mar, bueno, vivimos en un planeta azul y paradójicamente el mar es el gran desconocido. El mundo desconocido es conocido, pero lo que tenemos clarísimo es que ese ecosistema y que ese medio cumpla su función es absolutamente vital para todos nosotros, ¿no? Porque el océano regula el ciclo del clima, nos provee de proteína y un larguísimo etcétera. Así que sí, el denominador común de todos ellos es la puesta en valor y la necesidad de conservarlo, pero también es verdad que muchas veces para conservar necesitas conocer y eso nos lleva a la otra actuación que comentabas antes del buque del Ramón Margalef, ¿no? Que empieza mañana su campaña oceanográfica.
Una campaña que le lleva precisamente a estudiar los cañones que hay, cañones submarinos, que hay delante del Cabo Bretón.
Correcto, cañones que van de entre 200 metros de profundidad hasta 2.000. En todo lo que es el Cap Bretón, los cañones del Cap Bretón, es todo un entramado de distintos cañones con una riqueza, intuimos que con una riqueza biológica tremenda, y de ahí que todo el personal científico que se estaba embarcando hoy, que hablamos de 6 geólogos, de 8 biólogos, de 3 técnicos, bueno, pues estaban deseosos de empezar la labor que les va a llevar tiempo y que va a requerir que hagan, que vean un poco, que caractericen la geomorfología de la zona, la biología de la zona, de las comunidades bentónicas, y todo ello, bueno, intuimos que es de prever la presencia de hábitats y especies de corales y esponjas de valiosísimo que son tremendamente valiosos desde el punto de vista biológico, ¿no? Y que no conocemos ni su distribución ni su estado de conservación.
Por tanto, es un viaje, es una iniciativa que seguro nos va a dar sorpresas, supongo que positivas, ¿no? Por especies y por calidad y por cantidad de biodiversidad que se pueden encontrar.
Son expediciones que aunque pueda parecer que no tienen el glamour de las expediciones de Cousteau, pero en el fondo sí lo tienen, porque precisamente son valientes científicos que se adentran en lo desconocido y que van a generar datos que nos van a servir a todos para conocer y para conservar. Y una vez que conservemos, para mantener, ¿no?, esas actividades económicas también vinculadas a las áreas marinas protegidas.
Aquí entran diferentes técnicas, ¿no? Desde los ultrasonidos a las cámaras, a los inventos submarinos, todo, ¿no?, se utiliza para captar imágenes y hacer todo el estudio.
Sí, robots de profundidad y otras técnicas, muestreos con dragas y un largo etcétera. Pero para no llevar a los tecnicismos a los oyentes, contaros, por ejemplo, que precisamente relacionado con estas técnicas, en la jornada que comentábamos antes, han estado compartiendo con nosotros algunos científicos unas técnicas de monitoreo automático, en este caso de pesca recreativa, tremendamente novedosas, porque con cámaras de alta definición te hacen una fotoidentificación de las especies y del hábitat, como cuando pasas delante de una cámara y ¿sí? te identifica el rostro y te dice... esta persona es tal, pues lo mismo, pero con las especies marinas y con el hábitat. Lo llamaban deep learning, conocimiento, aprendizaje profundo lo llamaban. Está interesante.
Jolín, sí, será interesante. Y de hecho pone de manifiesto el fantástico trabajo que se está haciendo en España con las aguas protegidas. El 12% del entorno español son aguas protegidas. El otro día veíamos cómo Menorca ampliaba también su protección y todavía se ahondaba más en esta conservación. Esto significa la preocupación que hay para conservar nuestro hábitat, ¿no?, nuestra diversidad, biodiversidad marina.
Significa, por un lado, que somos punteros, porque también que estar orgullosos, ¿no? España tiene como objetivo internacional proteger el 10% de sus aguas para el 2020. Estamos a mitad del 2019 y ya tenemos protegidos el 12%. Eso es un hito. Ahora, hay muchísimo por hacer, no porque haya que proteger más, que también, sino que lo que se ha protegido y lo que se ha declarado tiene que ir más allá de un papel. Entonces hay que realmente realizar una gestión de esas áreas marinas protegidas para que haya una conservación real. Y eso es precisamente el objetivo de un proyecto que coordinamos en la Fundación Biodiversidad, el proyecto Intemares, que lo que busca es tener todos los planes de gestión de esa red Natura 2000 marina, que es como se llama a toda esa red de espacios protegidos que tenemos en el mar, que también la tenemos en tierra, pero en nuestro caso ahora trabajamos con este proyecto en la marina.
Por tanto, coordinar, ¿no?, poner en común y trabajar de manera y a la una en todos los ámbitos, en todas las zonas, para entendernos, ¿no?, para que todo vaya coordinado y tenga un objetivo claro y definido.
Un objetivo claro y definido está, que es una conservación compatible con los usos que se hayan estado dando o si hay algunos casos que regular algunos. Pero más que el objetivo es, que lo sabemos, es conseguir que ocurra. Y para conseguir que ocurra necesitamos gestionarlo. Y para conseguir gestionarlo necesitamos esos planes de gestión, porque cada zona es tremendamente diversa. No es lo mismo el Cambretón que lo que pueda ser el Cañón de Avilés, que el Banco de Galicia, que los cañones submarinos de Cádiz, que el Mar de Alborán, que el Canal de Menorca. Todos son espacios de un inmenso valor ecológico, pero cada uno tiene unas características totalmente distintas y, por tanto, una gestión totalmente distinta. Y un tipo de actividades. Hay unas zonas que están muy fuera de costa, otras claro. zonas que sí, en las que hay actividad pesquera, y un largo etcétera.
Y, finalmente, déjeme, Sonia, antes de despedirla, expresar por un lado, un sentimiento, ¿no?, y por otro, una esperanza, ¿no? El sentimiento de que a veces siempre hablamos de la biodiversidad en clave negativa, ¿no?, en forma de especies invasoras, en forma de desaparición o en riesgo de desaparición de determinadas especies. Yo, como periodista, como comunicador, cada tarde, pues en un momento u otro siempre tengo que hacer referencia a eso, ¿no?, a ese riesgo de desaparición de parte de la biodiversidad propia de nuestra de nuestra costa, ¿no? Y esto, por un lado, me sabe mal, no tengo otro remedio, pero se debe hacer. Pero, por otro, el conocer y el ser capaces de explicar que tenemos una biodiversidad todavía maravillosa y que hay que cuidarla y hay que conservarla porque vivimos en un sitio excepcional, ¿no? y de alto valor, y que esto lo tenemos que hacer llegar a la ciudadanía.
Somos afortunados porque somos el país más biodiverso de Europa. En la península ibérica, por sus condiciones geográficas, somos tremendamente ricos en biodiversidad. Y como tú dices, la mala noticia es que está tremendamente amenazada y que perdemos especies a un ritmo que algunos califican como la sexta extinción masiva, pero la buena noticia es que frenar esa pérdida de biodiversidad está en nuestra mano, y está en nuestra mano no solo en la de los científicos que se están embarcando hoy, o en las fundaciones como la mía que trabajamos en ITAL, está en la mano de cada uno de nosotros, porque cada vez que actuamos podemos tener un efecto. Un ejemplo, yo siempre lo digo en mi casa, cuando vamos a hacer la compra podemos tener un efecto tremendamente positivo en la conservación de la biodiversidad a la hora de elegir los productos que consumimos como consumidores, a la hora que elegimos cómo nos movemos, a la hora que elegimos qué tipo de energía utilizamos, a la hora de consumir cualquier tipo de producto o de servicio. Por lo tanto, si todos nosotros somos consumidores, todos nosotros tenemos una tremenda capacidad para influir en la conservación de la biodiversidad, y no solo me refiero a la selva amazónica, que sí, nos parece tan lejos, sino a la biodiversidad del pueblo de al lado de casa.
Pues venga, nos ponemos todos a trabajar en ese sentido y a ver si somos capaces de conservarla. Sonia Castañeda, directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, muchísimas gracias y felicidades por el día, gente de mar.
A vosotros, que gracias.
Bien. Hasta luego. Doncs així arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda amb aquest missatge de que tots tenim una petita responsabilitat en el nostre dia a dia. I mira, ho lligo amb el que començàvem el programa, amb les activitats també festives que fem a les platges, que tenen molt a veure.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Seriós i res.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.